la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 174 des dels nostres inicis i 31 d'aquesta cinquena temporada. Jean-Pierre Jeunet va aconseguir el que mai abans havia aconseguit un film francès, convertir la seva producció a la més taquillera de la història de França fins al moment i la quarta pel·lícula de parla no anglesa que més va recaptar, sent encara actualment la desena en el rànquing. Amélie va aconseguir guanyar 4 guardons del cine europeu, incloent millor pel·lícula i director, 4 premis César, 2 BAFTA i el Goya a la millor pel·lícula europea, entre altres guardons i nominacions. Però abans d'endinsar-nos en aquest tema, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
La pel·lícula Amélie, el nom original és La fabule d'Estan, d'Amélie Poulain, El fabulós destí d'Amélie Poulain, és una comèdia dirigida per Jean-Pierre Jeunet i exhibida per primer cop l'any 2001. El seu èxit va ser tal que està considerada com la pel·lícula francesa més vista en el món després de Los Intocables, producció dirigida l'any 2001 per Olivier Nakache i Eric Toledano. No l'hem de confondre amb Los Intocables d'Elion Ness, dirigida per Brian De Palma. D'aquesta forma, Amélie s'ha convertit en una pel·lícula de culte que aquest any commemora el seu 20è aniversari.
Thank you.
és una faula d'un conte fantàstic, molt més proper a l'esperit del realisme poètic francès dels anys 30 que al terrenal cinema verité, tan en voga en molts moments de la història del cinema francès. El to de la producció no podia ser un altre si recordem que el seu creador és l'artífex de Delicatessen, ja un clàssic de culte, i La ciutat de los niños perdidos, amb dues guanyadores de gran quantitat de premis per la seva originalitat visual i narrativa. Després de rodar aquestes dues, Jané va partir cap als Estats Units a dirigir, no sabem si amb honors, la quarta entrega de la sèrie de pel·lícules Alien. Hollywood li va posar per davant la seva gairebé il·limitada maquinària, un atractiu cant de sirenes al que pocs han sabut resistir-se. Això sí, a canvi de sacrificar la seva creativitat e independència artística. Per sort, Jané no va mossegar l'ham i el seu periple nord-americà va ser molt breu. Abans d'iniciar el projecte que el portaria a la Meca del Cine, Jané havia estat uns mesos treballant en l'esborrany d'un projecte basat en una col·lecció personal de records, històries i anècdotes acumulades a través dels anys, i al tornar va reprendre'l no sense certa dificultat. El cineasta es va reunir amb el guionista Guillaume Laurent i entre els dos van anar construint un argument que va anar evolucionant i madurant al llarg d'un any. L'argument és una història positiva que gira al voltant d'una dona jove que descobreix que el seu propòsit a la vida consisteix en ajudar els demés i en aquest camí topa amb un amor esquiu. Seguint l'estela d'altres pel·lícules del cineasta, és un relat màgic que transcorre en un món real, una espècie de conte urbà contemporani. La veu en off del narrador, les meravelloses imatges de postal del barri de Montmartre, el nom aventurer del jardí, la col·lecció de personatges a cada qual més peculiar, encapçalades per la pròpia Amélie.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
El primer era seduir el públic local i els cinèfils de qualsevol lloc, portant-los altre cop a aquell París nostàlgic i idealitzat que només existeix ja a les pel·lícules de Renoir, Clare i Carné i que vam veure per darrer cop al cine de Truffaut. Gené volia recrear un París fictici, una ciutat preciosa com la que recordava de quan, amb 20 anys, va arribar per primer cop. Volia evitar les coses negatives, les retencions de trànsit, les deposicions de gossos als carrers i fins i tot la pluja. El cineasta volia portar a la pantalla gran un París de somni. Existeix una ciutat francesa que hem construït a punta de pel·lícules clàssiques, on una perenne música d'acordió emmarca la presència d'uns carrers empedrats, de voreres estretes i empinats esglaons, amb edificis petits, atapeïts i que s'obren cap a un pati interior comunitari. Als baixos d'aquests edificis de París funcionen alguns negocis, mercats, tendes, floristeries, i als pisos viuen éssers romàntics dedicats a l'art, a l'idealisme, la política i a l'amor. Éssers que munten en bicicleta, fan servir boina i mocador d'espatlles, visiten petits cafès, beuen vi, passegen pels Camps Elisis i s'allotgen a minúscules golfes que miren sempre cap al Sena. Aquest París immaculat el va retratar Robert Doisneau, el va dibuixar Raymond Penet, el va descriure Marcel Aimé, el va fer poesia Jacques Prévert, li va cantar Edith Piaf i el van veure a films tan meravellosos com L'Emilio, Hotel du Nord, Bajo los techos de París, El crimen del senyor Lange o French Cancan. Truffaut ens el tornaria a portar a Los 400 golpes, a El amor a los 20 años i, sobretot, a Besos robados. Es tracta de símbols tan reconeguts que fins i tot un producte típic de Hollywood com Un americano en París va aconseguir captar-los i reproduir-los. És per això que Amélie transcorre a Montmartre, per això que viu en unes golfes, treballa en un cafè, té un veí que copia una i altra vegada el mateix quadre de Renoir, per això tira pedres a l'aigua del canal Saint-Martin, Amélie es relaciona amb personatges tan peculiars i per això que és una romàntica empedreïda. Però si la posada en escena obeeix a una tendència retro, la manera de mostrar-la s'acosta cap a l'avantguarda visual. Amélie té l'empremta del director de principi a fi, un puntós gust pels detalls de cada enquadrament, de cada escena i de cada rostre contribueix a créixer la certesa d'estar davant d'una obra totalment planificada on res es deixa a l'atzar per aconseguir un efecte còmic o aconseguir una sensació entranyable. És obvi que la història es podia haver explicat amb més senzillesa, però la barreja de conte de fades amb exhibició de la imaginació de la protagonista requeria un tractament bigarrat que permetés una recreació del món d'acord amb ella mateixa. Thank you.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
El recordat mestre Billy Wilder tenia entre les seves possessions un quadre que reproduïa una frase de Saul Steinberg i que deia: "Com ho hagués fet Lubitsch?", fent referència al director de cinema estatunidenc d'origen alemany i artífex de l'anomenat Toc Lubitsch, on es suggeria més del que es mostrava. Wilder la considerava la pregunta fonamental a l'hora de decidir com abordar un dels seus guions. El cineasta sentia una gran admiració pel director berlinès traspassat l'any 1947 i el considerava el més elegant, sofisticat i enginyós dels realitzadors de la seva època. Jean-Pierre Jeunet no pensava en Lubitsch a l'hora de rodar, però sí en François Truffaut, i concretament en la seva òpera prima, Los 400 Golpes. A Amélie hi ha una clara referència al film de Truffaut. Claire Mourier, que interpreta la mare de Jean-Pierre Liu al film de Truffaut, és la mestressa del cafè on treballa Amélie. També apareixen molts coloms, com a la fascinant presa de Los 400 Golpes, on dos nens corren pel carrer. I no només això. Quan veiem a Amélie, no podem deixar de pensar que és un personatge escapat d'una de les pel·lícules de François Truffaut. Thank you. En un moment donat del film, i per tal de mostrar-nos les coses que li agraden i no li agraden, Amélie se'n va al cine, i en una picada d'ullets evident la veiem gaudir de Jules i Jim. A la pantalla, Catherine, i a la sala de cine, Amélie, que pot ser la seva germana o la seva filla, o la filla de Bernadette a Los Mocosos, o de Fabien a Besos Robados, i per extensió de qualsevol dels rols que van interpretar actrius de la talla de Jean Moreau, Brigitte Bardot, Anna Karina, Anouk Aimée o Nicole Berger, en aquestes pel·lícules inoblidables dels anys 60, quan la pantalla es va omplir de retrats femenins sensibles, sensuals i enormement vigorosos. Amélie les aplega i les recrea, amb més cor que força, en un esplèndid homenatge del seu creador al cine francès. Janot sap quins són els deutes que el seu personatge té amb aquestes dones que el van antecedir, inclinant-se respectuós davant d'elles. El relat és presentat per un narrador que coneix tot el que succeeix a la trama i en el context. També coneix tot el que succeeix a la imaginació dels personatges i participa dels símbols gairebé surrealistes del relat. Amb aquesta veu en off, el primer relat s'inicia el 3 de setembre de 1973 a les 18 hores, 28 minuts i 32 segons, instant de la fecundació d'Amélie Poulain. Des d'aquest moment, la història d'Amélie serà explicada en ordre cronològic de principi a fi. En una primera seqüència, se'ns mostren els jocs creatius però solitaris de la jove protagonista. Amb aquesta escena, el director ja ens ofereix una imatge més clara de la soledat de la jove. La història d'Amélie només es veu interrompuda per la llista dels singulars plaers dels demés personatges, així com els records d'aquests representats sempre en blanc i negre, cosa que contrasta amb la intensa paleta de colors del film. Thank you.
La llanterna màgica. A Ràdio Sabadell 94.6.
Les relacions del cine amb la pintura han estat, i encara ho són, molt estretes des dels seus inicis. Amélie Poulain no és una excepció. El tema queda reflectit en la posada en escena, en la trama i fins i tot en la forma d'expressió. No hem d'oblidar que l'univers d'Amélie es troba en el vell mig de Montmartre, bressol de l'art modern. Des del punt de vista estètic, va ser per expressa voluntat del director el que cada seqüència del film semblés un llenç. En aquest sentit, la pel·lícula es va construir sobre un concepte del color inspirat en l'obra del brasiler Juárez Machado, resident a París. Aplica els colors vius de la paleta de Machado, especialment el vermell, el verd i el groc, encara que també, en algunes ocasions, utilitza petits detalls en blau. Tots aquests colors tenen un sentit simbòlic. El vermell simbolitza la calidesa emocional del personatge, el verd, l'equilibri o la neutralitat, el groc, l'alegria i l'eufòria, i finalment el blau és el símbol de la tristesa.
Si je ne connaîtrai pas ce bonheur qui m'enivre quand je suis dans tes bras. Mon cœur joyeux se livre. Comment pourrais-je vivre si tu j'ai parfois, malgré moi, des craintes fortes. Même un soir, sans te voir, je me désole. Tu reviens et soudain, plus de tristesse. Car tu seul es passé d'une caresse. Si n'était pas là, comment pourrais-je vivre? Je ne connaîtrais pas ce bonheur qui m'ennuie quand je suis dans tes bras. Mon cœur joyeux se livre. Comment pourrais-je vivre si tu n'étais pas là? Les projets que je fais presque sans trêve, les beaux soirs où l'espoir berce mon rêve, nos moments si charmants bien loin du monde, c'est à toi que je dois ces joies profondes. Si tu n'étais pas là, comment pourrais-je vivre? Je ne connaîtrais pas ce bonheur qui m'enivre quand je suis dans tes bras. Mon cœur joyeux se livre. Comment pourrais-je
Gené també pren elements de l'art déco, visibles en l'obra de Machado, influït al mateix temps per l'artista Tamara de Lempicka, obra de l'il·lustrador Michael Soba, al que pertanyen els quadres del gos i l'ànec que coronen el llit d'Amélie. La pel·lícula fa referència a altres artistes i moviments. Ve directament a l'escena, com els quadres que apareixen a l'habitació d'Amélie o el quadre de Renoir, o bé a través de pistes que al·ludeixen a obres o estils emblemàtics que fluctuen a la memòria col·lectiva. Arribem així al segon nivell de la relació de la pintura amb la pel·lícula, la trama. Raymond Dufayel està obsessionat amb l'obra de l'impressionista Pierre-Auguste Renoir, especialment amb el quadre El almuerzo de los remeros, pintat l'any 1881. La seva obsessió l'ha dut a estudiar cada detall durant 20 anys, en els que ha pintat 20 exemplars idèntics. El profund estudi de Dufayel no li ha permès desxifrar el darrer misteri, la mirada de la noia amb el vas d'aigua que apareix al quadre. És l'únic personatge que no es compromet amb el seu entorn. D'aquesta forma, el quadre simbolitza d'alguna manera l'actuació d'Amélie, amorosa i tendra, però misteriosa, poruga i aliena. En el vell mig de Montmartre, cor de l'art modern, trobem la casa de la protagonista. Eix al voltant del que gira tot, els seus veïns, la fruiteria, el cafè, el metro, el parc d'atraccions, la tenda de productes sexuals i, per descomptat, la casa del seu pare.
Thank you.
Cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
Entre les notables actuacions de tots els personatges, destaca per sobre la de Audrey Tautou, que desprèn tot el seu encant a l'interpretar aquesta noia que ha hagut d'aprendre-ho pràcticament tot sobre la vida, sense l'ajut ni l'afecte dels seus pares. Com si hagués nascut per aquest paper i amb la seva magnífica interpretació, converteix Amélie en un personatge proper a l'espectador que amb els seus preciosos i grans ulls i les seves entremaliades mirades, còmplices a la càmera, li profereixen al personatge la frescor, ingenuïtat, senzillesa, individualitat, riquesa de sentiments i sensacions que la caracteritzen. En poques paraules i un gran ús del llenguatge gestual, Audrey aconsegueix donar vida i una personalitat molt marcada a Amélie. És veritablement complicat quan l'expressivitat física és la clau del component emocional d'un personatge i, havent-ho aconseguit en matrícula, és també una llàstima que l'actriu s'hagi vist estancada en aquest personatge i no hagi tingut molt més recorregut en la seva carrera internacional. Pel que respecta a la seva banda sonora, es tracta d'un dels elements més significatius de la cinta. Qui no ha escoltat mai el vals d'Amélie? En gran sensibilitat a cada nota i carregada d'emocions, el responsable de la partitura és Ian Tiersen, que aconsegueix transportar-nos a París amb sons típics de la ciutat, com pot ser l'acordió. Tindreu la sensació d'haver creuat la frontera amb només tancar els ulls i gaudir de cadascuna de les melodies que formen part de la banda sonora de la pel·lícula. I si a això li sumem la refinada fotografia de Bruno Del Bonel, directament ens transportem a Montmartre. Amb tota seguretat podem dir que la producció compta amb tots els ingredients per no deixar indiferent a ningú. La direcció, fotografia, gran narrativa, diàlegs intel·ligents i, sobretot, enginyoses situacions que la converteixen en una atípica i notable petita joia del cine europeu. Una autèntica meravella del setè art. I per avui res més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.